La Seu d'Urgell, 105.0.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola, molt bona nit. Com cada diumenge encetem una nova edició del programa Església d'Urgell. Parlarem de l'actualitat de la nostra diòcesi. L'Àlex Alsina és el control tècnic, els parla Carme Bonet. El tema més destacat d'avui tracta de la jornada de formació a Urgell sobre el sínode de la família. En parlarem amb el delegat diocesà per a la família i la vida, mossèn Antoni Mateo. Continuarem amb altres temes més breus i, com sempre, finalitzarem amb l'agenda.
Coneixes la història del Sant Crist de Balaguer? Va enterar la imatge al Mediterrani, va travessar el mar fins a arribar al riu Ebre, va pujar contracorrent fins a arribar al Segre i va remuntar riu amunt fins a arribar a Balaguer. Al santuari del Sant Crist, on es venera aquesta imatge, trobareu un entorn natural perfecte per a recessos. La Casa d'Espiritualitat compta amb hostatgeria i servei de restauració. Informeu-vos en el telèfon 973 44 53 35.
El Santuari del Sant Crist de Balaguer patrocina Església d'Urgell.
Recentment s'ha celebrat la jornada de formació a Urgell sobre el sínode de la família. En parlem amb el delegat diocesà per a la família i la vida, amb mossèn Joan Antoni Mateu. Benvingut, molt bona nit.
Una cordial salutació.
Igualment. El ponent d'aquesta jornada de formació a Urgell sobre el sínode de la família va ser el cardenal arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac. En quins aspectes va insistir més durant aquest dia?
Va ser una xerrada extensa en dues parts i denotava la gran competència del ponent. Com sabeu, el cardenal de Barcelona va ser convidat, delegat personalment pel papa Francesc per participar en el sínode del 2014, i esperem que també hi pugui participar el sínode d'aquest any 2015. Aleshores, de tot el que va dir, que va ser molt, jo destacaria alguns elements. Per exemple, el gran sentit pastoral amb què el ponent, i per descomptat el sínode, han abordat tota aquesta problemàtica dels reptes a la família en el context de la nova evangelització. No ha estat un sínode teòric, no ha estat un sínode purament per recordar la doctrina de sempre, sinó un sínode que ha volgut connectar amb la problemàtica de la família i sobretot de les famílies. Per tant, una gran perspectiva d'aproximació pastoral. També destacaria la convicció que va expressar el cardenal Sistac, i que és una convicció que l'hem de fer nostra, del gran valor de la bona nova de la família, de l'Evangeli de la família, que connecta també amb una inquietud molt natural de les persones. És a dir, avui encara, quan es fa una enquesta per valorar situacions, per valorar institucions, la família contínuament apareix en el primer lloc. La gent estima, valora la família i desitja una família reeixida. Destacaria també, per part de la ponència del cardenal, aquesta crida que va fer a posar una gran atenció a la consciència de les persones, a la consciència de cada persona concreta. I, per descomptat, la perspectiva de fons amb què el sínode ha afrontat tota aquesta temàtica i la seguirà afrontant és una mirada cristocèntrica. Mirar sempre des del Crist, des de l'Evangeli, des dels orígens. Sabem que això doncs pot tenir una gran força regeneradora i innovadora en les nostres circumstàncies. A part d'això, destacaria doncs la insistència del sínode a acollir, a guarir amb paciència les situacions de les persones.
I quins són els principals reptes que es planteja l'Església sobre la situació actual de la família i el matrimoni?
Jo crec que hi ha primer un gran repte que el el va recollir Monsenyor Sistac, i que també el document final del sínode el presenta, jo penso que en el seu mateix centre, que és anunciar d'una manera eficaç, creïble, el que es diu l'evangeli de la família, és a dir, la bona notícia de la família, entesa des de l'experiència natural i des de la fe. Això significa, aquest anunci, per ser molt, molt concrets, doncs acompanyar, caminar amb les famílies, amb les persones, en les seves problemàtiques concretes. És a dir, l'anunci de la salvació cristiana, que es fa amb paraules i amb gestos, amb vida, no es pot fer mai des de la distància, ni molt menys des de la indiferència. Per tant, aquest anunci vol dir caminar, caminar amb les persones, caminar amb les famílies en les seves situacions concretes i projectar la llum i l'alegria de l'Evangeli en aquest àmbit tan important de l'experiència humana i cristiana. Per tant, anunciar aquesta bellesa de l'Evangeli de la família. I juntament amb aquest anunci hi ha un repte molt important, el va destacar l'arquebisbe cardenal de Barcelona, i jo penso que certament aquí posa el dit a la llaga, i és veure com podem ajudar, com podem capacitar les persones, sobretot les noves generacions, a viure aquest evangeli. És a dir, a estimar-se amb fidelitat i a construir una família reeixida. I en aquest sentit, el cardenal va insistir moltíssim en la formació, en la capacitació de les persones, que requereix un íter, un camí doncs, que és llarg i que s'ha de fer sense precipitacions. En aquest sentit, també cal dir que l'acompanyament dels nous matrimonis per part de persones experimentades, equips de matrimonis, trobades familiars, és un repte que també l'hem d'incorporar a la nostra tasca pastoral, perquè les famílies no poden anar soles. En un món, en una cultura, on es qüestionen elements importants, la permanència, la fidelitat, etc., doncs les famílies s'han de sentir molt acompanyades dintre de l'Església. Aquí seria també un gran repte. I finalment, un altre gran repte, doncs, que també l'hem de tenir en compte, veiem que no sempre aquest ideal, aquest evangeli de la família, acaba de reeixir. Hi ha fracassos, hi ha trencaments, hi ha immaduresa. Aleshores, des d'aquella perspectiva d'una església samaritana, d'una església acollidora, mirar de propiciar sempre la maduració d'aquestes situacions que no arriben, doncs, actualment, a aquest ideal evangèlic. En aquest sentit, jo penso que cal fer una mirada pastoral profunda i molt atenta a la realitat de tantes parelles que es limiten a la cohabitació, a la convivència, sense donar aquest pas d'un compromís estable, definitiu, de contreure matrimoni. Aleshores, mirar ara com podem ajudar, doncs, acollint aquesta realitat, que sens dubte també té uns valors inicials, doncs, que això arribi a ser reeixit. El cardenal va observar una qüestió que els pastors doncs, també l'observem moltes vegades. D'aquesta perspectiva ens trobem doncs, que venen moltes parelles a batejar el fill i que no estan casades, que són moltes aquestes parelles. No és una minoria, avui jo diria que són moltíssimes. Aleshores, és un moment, ell va dir, jo ho penso també efectivament, per acollir i per ajudar a madurar en aquell amor. I, de fet, jo penso que això, si es fa amb tacte i es fa amb un bon talent pastoral, moltes vegades és reeixit, es dona aquell pas. Allò, acollir aquella convivència, que en aquell cas doncs, ja hem vist que s'ha concretat fins i tot en un fill i en el mateix d'un fill, i mirar que això arribi a la plenitud que hauria d'arribar.
Sembla contradictori per això, no?, quan es produeixen aquests casos.
Contradictori en quin
sentit? De no casar-se És a dir, de fer vida de parella sense...
Sí, és veritat, però clar, pensem que aquests joves són fills del seu temps, de la seva cultura, del seu ambient, de l'educació que han rebut, no? Aleshores, el que hem de mirar, sí, aquesta contradicció que hi és a un nivell teòric i a un nivell conceptual, mirar també de superar-la. De fet, potser ningú els hi ha plantejat seriosament què suposa contraure matrimoni, què suposa fer aquesta opció, què suposa viure en Crist. Clar, el fet de que s'apropen a l'Església i demanen un baptisme, doncs dona peu a un diàleg pastoral que pot ser molt, molt fructuós. Jo, de fet, he constatat casos que això s'ha produït.
Sí.
No és que no vulguin contraure matrimoni, no. Ningú d'entrada diu, no, és que no ens volem casar. No ho veiem clar, potser tenim aquestes dificultats. És a dir, el tarannà és no condemnar, no rebutjar, sinó acollir i conduir, acompanyar perquè això arribi a una situació més plena. Aquests serien alguns dels reptes que hauríem de tenir en compte. Certament que n'hi ha altres de cara a l'educació dels fills, a la preparació al matrimoni, però n'anirem parlant.
Sobretot, però, doncs, com vostè deia, acostar-se molt, no?, a aquestes generacions més joves.
Exacte. Apropar-se, fer-se company de camí, és el primer pas indispensable per una nova evangelització, per una evangelització en definitiva. No cal parlar de nova o de vella, sinó que és evangelitzar sempre. I això hem de fer a l'estil del Crist, que toca les nafres concretes de les persones que es posa en camí amb elles i que s'apropa. En aquest sentit, sí que hem de fer un gran camí de cara a les noves generacions, sens dubte.
I, per tant, aquest acostament potser treballar de manera diferent del que s'havia fet darrerament des de l'Església.
Hem de renovar la pastoral. Abans teníem més ocasions en què les persones s'apropaven a l'Església i hi havia l'ocasió d'un encontre. Avui això potser no és de la mateixa manera, però hem de propiciar aquests espais concrets de trobada. Jo penso que hem de començar aprofitant molt bé els que ja tenim. Les celebracions habituals, quan hi ha una boda, per exemple, que venen moltes parelles joves, tant cal dir, hi ha poques de bodes, han baixat. Es nota també aquesta crisi a l'interior de la comunitat cristiana, perquè la comunitat cristiana no viu al marge del món i de la societat on està inserida. Aleshores, aprofitar aquests moments, aprofitar les catequesis. Jo penso que hi ha un aspecte que s'ha de treballar més, no esperar només al curset prematrimonial, que es fa immediatament després de la boda. Això el directori per la pastoral de la família de l'Església d'Espanya ho deixa molt clar. Hi ha una preparació remota que comença a la infància, que comença a casa i que és un aprenentatge per l'estimació. A vegades, ho hem de tenir en compte, l'ambient empeny en una direcció molt contrària. Les famílies es troben amb moltes dificultats, perquè a vegades un programa de televisió, una sessió d'internet, pot tirar per terra molts bons ensenyaments rebuts a casa i a l'escola. Per tant, cal estar molt atents, propiciar aquests espais d'encontres. Aquí també jo hi posaria les noves tecnologies, les xarxes socials, és a dir, l'Església s'ha de fer molt present que en aquests àmbits on la gent jove s'hi mou com peix a l'aigua. Per tant, no podem estar al marge de tot això perquè és el nostre camp per evangelitzar.
En quins casos un matrimoni que experimenta un fracàs, com vostè deia abans, pot acudir als tribunals eclesiàstics?
Això és el que sempre hauríem de prevenir.
No arribar-hi.
Prevenir és millor que curar, i en aquest cas, perquè un fracàs, no ens enganyem, un fracàs en una convivència, en un matrimoni que es trenca, diguin el que diguin, fa mal a les persones. Fa mal a les persones i fa mal al conjunt de la societat. No ho dubteu, i això està molt ben estudiat des del punt de vista sociològic. El daltabaix de trencament matrimonials porta molts costos al conjunt del teixit social i en molts àmbits. Per tant, això ho hauríem de prevenir. Però bé, quan arriba, quan es veu que allò no pot anar, potser el que caldrà esbrinar és si realment aquell matrimoni té els requisits perquè sigui un matrimoni vàlid. Perquè l'Església no anul·la matrimonis. A vegades, en el llenguatge popular, l'Església ha anul·lat. No, l'Església anul·la. Declara nul, que és molt diferent. Declara que aquell matrimoni, per un vici en el consentiment, per uns casos que estan molt ben previstos en el dret, doncs no ha arribat a reeixir, a constituir-se. I hem de pensar que n'hi ha molts més del que imaginem. Llavors, per tant, quan hi ha un fracàs gros, cal esbrinar doncs, si realment aquell matrimoni ha estat vàlid o no. Llavors, en aquest punt, la voluntat del sínode i del papa francès, amb molt bon criteri pastoral, és que tot això s'agilitzi, que no es posin entrebancs, que es faciliti, fins i tot que es pugui fer gratuïtament per a aquelles persones que no tenen medis. I és un punt que jo estic segur que el sínode de l'any 2015 també abordarà. Mirar doncs, els casos en què realment pot ser que aquell matrimoni no existeixi com a tal, no s'hagi constituït.
I ja per anar acabant, el papa Francesc va encarregar una enquesta a les diòcesis per aprofundir sobre aquest tema i ara han encarregat una segona. Què en destacaria d'aquests qüestionaris?
Jo destacaria, des d'un punt de vista molt d'intencionalitat, molt important, és que el papa ha volgut i vol que el sínode toqui realment la realitat de la família i de les famílies i que s'eviti una aproximació purament teòrica o purament doctrinal. I llavors jo destacaria d'aquests dos qüestionaris que pràcticament aborden tots els reptes actuals que experimenten la família i les famílies. És a dir, són qüestionaris, són preguntes molt concretes que toquen molts aspectes immediats de la vida de les famílies. El primer qüestionari era més una mica detectar els reptes, les dificultats. El segon sínode, i també enfocat pel segon qüestionari basat en l'instrument de treball, en el resum que es va fer del primer sínode, el que realment es vol donar respostes. Vol ser una mica més ja decisori, obrir nous camins. També cal dir que això finalment acabarà concretant-se en una exhortació apostòlica que el papa francès escriurà acabats els treballs dels sínodes. Com sabem, el sínode dels bisbes no té caràcter en el sentit estricte, constitutiu, decisori, però no n'hi ha dubte que el papa francès ho tindrà tot molt en compte per després doncs, ja incidir en aspectes molt pràctics de la vida de l'Església en aquests aspectes. I jo, per exemple, un tema que estic segur que s'acabarà concretejant és una preparació més seriosa, més acurada per contraure matrimoni. És un tema que ja fa temps que se'n parla molt a l'Església. El pap Benet també en va parlar amb molta claretat i realment cal que a l'hora de contraure matrimoni els contraients sàpiguen amb una mica de certesa a què es comprometen i amb què compten. Jo penso que aquest serà un punt, però n'hi haurà molts més. Ho anirem veient aquests mesos.
Molt bé, i n'anirem parlant, doncs.
Sí, perquè hi ha molt a parlar i molt a comentar en tota aquesta temàtica.
Doncs, com sempre, ha estat un plaer tenir-lo entre nosaltres al programa Església d'Urgell i esperem, doncs, molt aviat poder tornar a parlar.
Moltes gràcies i fins aviat, si Déu vol.
Fins aviat, si Déu vol.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Després de l'entrevista amb mossèn Joan Antoni Mateo, continuem amb altres temes. L'arcabisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives, va assistir el dissabte 14 de febrer a la Basílica de Sant Pere del Vaticà a Roma al consistori ordinari públic per la creació de nous cardenals, entre ells el cardenal Ricardo Blázquez Pérez, arcabisbe de Valladolid i president de la Conferència Episcopal Espanyola. El papa Francesc va crear 20 nous cardenals, 15 electors i 5 no electors per haver superat els 80 anys d'edat. A la tarda del dissabte, l'arcabisbe d'Urgell va poder saludar personalment els nous cardenals a la tradicional visita di calore que ofereixen al poble romà, entre ells els cardenals Blázquez, Clemente i Manberti. El seminarista de segon, tercer i quart del Seminari Interdiocesà del de Barcelona i del de Terrassa van tenir una sessió de formació sobre l'afectivitat. El curs es va realitzar durant dos dies, els dies 13 i 14 de febrer, a la seu del Seminari Interdiocesà. El curs va ser impartit pels psicòlegs i terapeutes de la Fundació Solidaritat Humana, Fernando del Castillo i Nieves Tomill. En les sessions van parlar sobre enfocaments i principis per una educació afectivo-sexual integral i equilibrada i sobre educar en la força positiva i creativa de la nostra afectivitat. En la formació dels seminaristes els van acompanyar el rector i vicerrector del Seminari Interdiocesà, Norbert Miracle i Jaume Casamitjana. Els dies 9, 10 i 11 de febrer, al monestir de Montserrat, hi van tenir lloc les jornades de formació permanent dels preveres de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, que precisament enguany està celebrant els 10 anys de la seva erecció pel papa Joan Pau II. Van ser presidides pel bisbe Agustí Cortés i en elles hi va participar amb tres conferències l'arcabisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, sobre el tema «Deixebles evangelitzadors», subratllats sacerdotals de l'exhortació apostòlica Evangelii Gaudium. Presentar la ja famosa exhortació apostòlica programàtica del papa Francesc en finalitzar l'any de la fe amb les seves claus interpretatives. Tot seguit, l'agenda. El proper 25 de febrer, primera conferència quaresmal organitzada per Càritas, Estima i Viu la Justícia, a càrrec de mossèn Ramon Bufí Bages, delegat de Càritas Vic, al casal parroquial de la Seu d'Urgell, a les 8 de la tarda. El divendres 27 de febrer, Via Crucis, finalitzada la missa vespertina de les 8 de la tarda a la catedral i la vespertina de 8:15 de la tarda a l'església de Santa Magdalena de la Seu d'Urgell. L'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, l'ONCA, estrena una nova producció, Els solistes del segle XXI. La producció es podrà escoltar en el concert de l'11è cicle ONCA al Palau de la Música Catalana el dijous 26 de febrer a les 8 de la tarda amb una obra de Bernat Vivancos. El 28 de febrer, Consell Pastoral Diocesà al Santuari del Sant Crist de Balaguer. També el 28 de febrer, trobada d'agents de pastoral litúrgica a la Seu d'Urgell. I l'1 de març, espai obert per a famílies joves amb inquietuds, amb l'acompanyament de mossèn Cinto Busquet, de les 11 a 6:45. El tema de la jornada serà la missió i la vocació de la família en l'Església i en el món contemporani. L'objectiu de la trobada és viure unes hores d'amistat i d'aprofundiment de l'experiència alliberadora i apassionant que l'Evangeli de Jesús ens proposa. Cal confirmar la participació abans al telèfon 646 86 26 36. El 7 de març, formació d'agents de Pastoral de la Salut a Balaguer. El 8 de març, 75è aniversari de la Passió de Cervera. I així finalitzem el programa Església d'Urgell d'avui. Els ha parlat Carme Bonet i el control tècnic s'hi ha trobat, com sempre, el nostre tècnic Àlex Alsina. Els desitgem que passin una molt bona setmana i fins diumenge vinent.